El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Del grup impulsor de millores educatives format per 18 experts representants de la comunitat educativa i de l'àmbit acadèmic. L'objectiu de la reunió és concretar propostes que puguin tenir un impacte en els resultats educatius. El grup buscarà mesures curriculars i en altres àmbits que siguin viables i de consens perquè tinguin continuïtat. Per això s'han fixat terminis curts de treball perquè algunes d'aquestes propostes ja es puguin aplicar a partir del curs vinent. En volem parlar en els pròxims minuts amb Jesús Vinyes, que és president del Consell Escolar de Catalunya, coordinador d'aquesta comissió d'experts que s'ha format per fer front a l'informe PISA, que, com recordareu, va ser director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, bon dia.
Com va anar la trobada d'ahir? Quin balanç en fa d'aquest primer temps presa de contacte?
Doncs molt positiu, perquè el grup de persones que forma part d'aquest grup impulsor és un grup que té hi ha molt de talent, molt de coneixement, hi ha molta experiència i, per tant, és un grup que jo crec que podrà fer propostes interessants i, a més, útils per un indicador que és els resultats educatius, que és un indicador bàsic, que és un indicador clau, millori en relació al sistema educatiu.
Clar, la diagnosi és clara? És a dir, ara mateix sabem què passa i què explica aquests resultats de l'informe PISA?
És multifactorial el tema aquest, del tema dels resultats educatius. O sigui, segurament hi ha mesures de reforçament sobre el que serien activitats directament lectives, relacionades amb la comprensió lectora, i segur que hi ha marge de millora, com totes les qüestions de professionals, no? Però també hi poden haver-hi elements que estan relacionats amb qüestions com suport a tot el que seria l'acollida de persones que arriben i que, a més, evidentment, han d'aprenen les dues llengües i, per tant, es necessita més de suport perquè és més complex, és més plural, això és més té més complexitat. Per tant, tenim diverses... Hi ha diversos factors, això és el que ens tocarà identificar una mica nosaltres. El que sí que és important és que nosaltres ens enfocarem no en el diagnòstic, ens enfocarem en el que seria la pràctica de solucions. Ara també és important saber que nosaltres proposarem també algun element de seguiment i avaluació. Aquest és un tema fonamental. O sigui, nosaltres hem de saber que allò que es fa, aquelles mesures que s'apliquen, han de ser avaluades per veure si realment tenen resultats. I aquest és el tema que també nosaltres afegirem.
Mm-hmm. Vaig a algunes de les qüestions de les que s'està parlant. S'ha parlat de la inversió, que una de les solucions seria invertir més en educació.
Bé, aquest és un tema, diríem, general, que hi ha bastant consens de que hem de millorar la inversió en educació, perquè la realitat és molt més complexa, i per tant es necessita més recursos i sobretot recursos prioritzats i orientats a la solució d'aquest problema, no? Per tant, la idea de més recursos és evident que forma part del tema, però no és l'únic element. El nostre grup el que ha de fer és prioritzar
més
recursos, en què s'han de fer. I llavors sí que tenim, la consellera hi va venir a l'inici del grup i es va comprometre que com a mínim ja aquest curs aquest any, diguéssim, millorar alguns elements relacionats amb les propostes que fem.
En aquest sentit, clar, vostè ha parlat de lectoescriptura. És un dels elements dels que fa temps que es posa, diguéssim, s'assenyala, no?, amb aquests nivells de lectoescriptura que clarament han baixat i que, per tant, podrien explicar també, doncs, una mica els resultats d'aquest informe, perquè, òbviament, si no entenem els enunciats no podem respondre les preguntes, no? Aquí entenc que és un dels elements importants, no?, també treballar en aquesta lectoescriptura.
Sí, bàsicament amb la comprensió lectora. O sigui, el PISA el que mira és la comprensió lectora. Però vostè té tota la raó en el sentit que, com que també s'estan fent des de fa temps competències bàsiques a Catalunya, nosaltres també ja tenim informació sobre alguns elements de que hi havia, i per tant també es pot afegir elements d'escriptura. Però bàsicament ens entrenem amb la comprensió lectora. Aquest és el tema fonamental, no? És el que ha sigut més evident. I, per tant, això forma part d'una de les prioritats que tindrem. Ara nosaltres, el grup, marcarem uns temes claus. Ens sembla que cal focalitzar, que cal enfocar bé i no generalitzar el conjunt del sistema, els problemes. En definitiva, hi ha moltes coses que es fan bé en educació, i jo penso que aquí s'ha de respectar molt la feina que fan els mestres i el professorat, no? Hi ha coses que es poden millorar i que aquests mestres i aquest professorat necessita suport per poder-ho fer.
Clar, però per millorar la comprensió lectora com es fa? És a dir, s'ha de tornar als mètodes anteriors, per dir d'alguna manera? De quina manera es fomenta aquesta millora de la comprensió lectora? Perquè entenc que aquí també cal buscar una diagnosi de per què passa, no? Per què ha baixat aquesta comprensió lectora? Perquè aquí, senyor Vinyes, quan mirem xarxes socials veiem de tot, des de pantalles, digitalització, treball per projectes... Entenc que aquí hi ha una qüestió també al darrere, no?
Sí, nosaltres diríem ja... Hi ha coneixement, jo quan he parlat de multitud de factors és per veure que no hi ha un tema, no és una qüestió de dir, mira, és que han de a casa les famílies han d'ajudar més a la lectura dels nens i a l'escola han de posar una hora més de lectura. Si això no és suficient, és necessari, són mesures molt bones, només faltaria, però no és suficient, és una qüestió multifactor. Si les pantalles tenen a veure amb que llegeixin més o menys, o que ho comprenguin menys, això és un tema que també s'ha de debatre, depèn de les edats, depèn del moment, i també, a vegades, el tema de les pantalles no és... es pot llegir en les pantalles, però el que es fa a les pantalles és fer jocs, no té a veure directament, té a veure més amb el temps que destines a les coses, a tot el tema de l'atenció, tots aquests aspectes. Per això forma part del nostre... Jo penso que la nostra reflexió ha de pensar també en aquests temes i ha de fer propostes en aquests temes.
Clar, però, per exemple, sobre les pantalles, aquest debat que tenim, o aquesta reducció que s'ha fet des de molts sectors, apuntant doncs, que el gran problema són les pantalles, no? I la presència que les pantalles tenen avui dia en el sistema educatiu, el fet que els alumnes, per dir d'alguna manera, i caricaturitzant molt, ja no saben agafar un bolígraf i agafar punts, sinó que ho fan tot a través dels ordinadors que tenen a les aules. Aquí s'ha de fer una reflexió de fons, també, de si potser hem anat massa enllà amb la presència de les pantalles a les aules?
Sí, jo crec que en aquest sentit, ja ho he dit, totes les qüestions que hem fet, nosaltres les hem de valorar. I, per tant, l'impacte que pot haver fet aquesta introducció, ja tenim estudis, ja tenim... No és que hi hagi un desconeixement, ja hi ha alguns elements que queda clar, que s'han d'abordar. Ara, el que és obvi és que estem parlant de com utilitzar bé aquestes eines, perquè per descomptat, jo no m'imagino, ni vostè tampoc, suposo, poder tornar en un món sense mòbil, sense tenir comunicació, el que ens pot donar una eina, com tot el que és la base d'internet i així. Per tant, en principi, la idea és que s'ha d'utilitzar de forma correcta, i aquesta és una mica per on suposo que haurem de reflexionar nosaltres per veure quin impacte té realment amb els resultats de la comprensió lectora, perquè això hem de veure-ho.
Clar, per dir d'alguna manera, els percentatges, no? Per dir de quina presència han de tenir aquestes pantalles a les aules, no reduir-ho a zero, però si no, tampoc a 100, no? Buscar un terme mig, segurament, no?
Bueno, probablement, més que fer posar percentatges, seria dir les pantalles s'han d'utilitzar quan sigui necessari utilitzar-les i siguin positives per l'aprenentatge. Ara, per exemple, la pantalla en ella mateixa, si no és necessària en un moment determinat, no cal que sigui. Per què? Seria perquè és una distracció. Això és una evidència. Això qualsevol ho entén, perquè també ens passa a casa nostra quan estem sopant, si estem mirant el mòbil, doncs no ens comuniquem, no? Per tant, hi ha elements d'aquests que el tema és Jo crec que les pantalles han d'estar obertes si són útils per alguna cosa, però si no, a l'escola és un espai com el teatre. Oi que al teatre tanquem el mòbil i no passa res, i el tenim a la butxaca tancat, perquè tothom ho entén, que no pots estar mirant l'obra i, a més, mirant el mòbil, si vols veure-ho bé. Doncs a l'escola, igual, hi ha activitats que necessiten tota l'atenció, i si un nen està dibuixant, no té per què tenir un mòbil davant o una pantalla. Aquesta seria una mica la qüestió. Utilitzar-lo de forma adequada i correcta, i això és un bon aprenentatge pels nens i per les nenes i per tothom.
I l'educació en projectes va una mica en la mateixa línia? És a dir, també s'ha de reflexionar sobre aquesta educació per projectes, d'això del que n'hem parlat tant i que ara doncs, hi ha alguns sectors que posen en dubte?
Sí, hi ha sectors que ho diuen. Jo crec que s'ha d'analitzar. Jo el que us puc dir és que jo m'he llegit l'informe PISA de la baix, que ja és mèrit, perquè són dos tomos i tenen 800 fulls. Enlloc arriba a la conclusió aquesta de que aquests resultats estiguin relacionats amb metodologia, no solament de projectes, sinó amb totes metodologies. Més aviat estan relacionades amb el que ells diuen d'aprenentatges no significatius. I, és clar, jo penso que el debat no és... una educació per projectes és bona, però sempre que es faci bé. Però és que qualsevol altra metodologia que s'utilitzi és el mateix. Qualsevol metodologia, si no s'utilitza bé, no serà adequada. Ara, jo aquesta mena de cosa de culpabilitzar la innovació i tot això, jo veig simplement una visió que, de fet, no hi ha cap evidència, pel que hem estudiat, que digui això,
És a dir, no hi ha cap aspecte que la senyali, aquesta educació per projectes, així com a les pantalles sí que creu que hi hauria d'haver més debat, en l'educació per projectes creu que no.
L'educació per projectes, el que sabem és que probablement l'educació per projectes, hi ha centres que tenen molt bons resultats i hi ha centres que no tenen. Per tant, aquí el que falla no és l'educació per projectes, sinó la manera com es treballa. Aquest seria el tema, no? Perquè nosaltres sí que podem comparar centres amb els seus resultats, i hem vist que aquesta no és una variable determinant. O sigui, no és allò de dir, mira, els únics centres que tenen mals resultats són els que tenen això per projectes. No, n'hi ha que tenen bons resultats, n'hi ha que no tenen. Per tant, el tema no és tant si una educació d'un tipus o d'un altre, sinó que com es fa aquesta educació i si es fa bé. Aquest és un tema més rellevant.
Sobre la segregació escolar, que també n'hem parlat molt i n'hem parlat molt amb vostè durant la seva època també amb responsabilitats del Vallès Occidental. Aquí sí que s'ha de posar l'accent perquè sí que és evident que una alta segregació afavoreix els resultats en el rendiment acadèmic?
Aquí, diríem, és evident, i això és que PISA sí que ho determina, que hi ha una relació entre el nivell socioeconòmic de l'alumnat i els seus resultats. Val? Per tant, en aquest sentit, el fet de no de procurar que l'alumnat amb més dificultats socioeconòmics no es concentrin en un sol centre és un fet positiu per aquest grup i per tots els altres, perquè és molt important la diversitat i això és molt important. Per tant, sí que aquest és un tema que s'haurà de continuar. Per sort, aquí, esclar, hi ha moltes coses que s'estan fent, diguéssim, no? Ara, és possible que hi haguin qüestions d'aquestes que necessiten, perquè tinguin un impacte en els resultats, necessiten temps. Com, per exemple, la reducció de ràtios és molt probable que sigui un bon element, perquè un mestre pot dedicar més atenció si té menys alumnes, això és evident, no? Ara, clar, diguéssim, això és una qüestió que s'ha començat en P3, ara P4 aquest any, per tant, és una qüestió que veurem els resultats més a mig termini.
I a la doble xarxa, el fet que hi hagi escola pública, escola concertada, podria tenir alguna incidència?
Jo crec que el tema de la titularitat en ella mateixa no és... això no és una qüestió que en aquest moment estigui en debat, perquè tenim una llei que ho determina, i per tant aquí la qüestió no és... el concepte de la doble xarxa no està sobre la taula. El tema està, per exemple, en això. Si això afavoreix la segregació, llavors, però jo ho puc dir... que s'està, i això s'està treballant molt i que i de fet hi ha molta complicitat de tots els centres públics i concertats amb aquesta qüestió d'evitar la segregació.
Quan compten tenir les primeres mesures? És a dir, en quina periodicitat es reuniran i quan esperen poder plantejar les primeres mesures al govern?
Nosaltres treballem contínuament, perquè treballarem molt, precisament treballarem molt amb eines a distància, no? Però, diguéssim, pensem tenir un primer esbós a finals d'aquest mes, de gener, principis de febrer, perquè pensem que farem un contrast amb persones significatives, d'alumnat, famílies, farem aquest contrast. Llavors, això a nosaltres ens anirà molt bé per saber si realment les propostes que fem realment tenen... Bé, s'ajudarà, no?, a acabar de tancar. La idea és que més o menys el 1 de març tinguem el document acabat.
Perquè moltes d'aquestes mesures van explicar que volen que s'apliquin ja el curs vinent, no? Algunes d'elles.
Sí, d'aquí ve la pressa. O sigui, d'aquí ve la pressa. Nosaltres, evidentment, farem propostes a mig termini, més estructurals, per dir una manera, però necessitem que hi hagin unes propostes més concretes perquè se puguin aplicar, perquè en definitiva si hem de poder fer, si podem fer actuacions ja pel curs que ve, millor. No, se n'estan fent, però probablement s'han d'intensificar, diguéssim, aquesta qüestió. No és una qüestió, aquest tema dels resultats ja vam veure amb les competències bàsiques que anava a baix i jo penso que ja hi ha mesures ara, possiblement s'han d'intensificar quan hem vist que els resultats PISA.
Jesús Vinyes, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, el president del Consell Escolar de Catalunya, coordinador d'aquesta comissió d'experts, exdirector dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental.
Em permet només una notificació.
I tant.
Des del 5 de gener,
sí?
El Consell Escolar de Catalunya es diu Consell d'Educació perquè s'ha aprovat una llei al Parlament.
Doncs...
I ha ampliat els membres del Consell amb persones del món del que seria educació no que en diem no formal, que seria de no regalat, diguéssim.
Uh-huh, doncs matís fet, ens l'apuntem i tant per les pròximes vegades.
Sí, soc el president del Consell d'Educació
de Catalunya. El buscarem segur més endavant per seguir parlant d'aquesta qüestió. Gràcies, senyor Vinyes, que tingui un molt bon dia i milloris.
Igualment, gràcies. Adéu.
El cafè de la ràdio.